Tot costa.
En un dia i un viatge a Madrid marcats per les inclemències meteorològiques i per les absències notables, avui al Barça li convé un partit calmat, jugar amb la necessitat de l'Atlètic de Madrid i, si de cas, ja ho tancarem a la tornada a casa.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Les 7 d'aquest dijous 12 de febrer de 2026, dijous gras i, a més, vespre nit de Copa del Rei, vespre nit d'Atlètic de Madrid, Barça, un partit de Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ens expliques?
Doncs ara ho deies, ja estem pendents de l'11 de Hansi Flick pel partit d'aquest vespre, a partir de les 9, Atlètic de Madrid-Barça, anada de les semifinals de la Copa. Sabem ja segur que en aquest 11 no hi serà Rashford, no hi serà Rafinha, no hi serà Pedri, tampoc Gavi i Christensen. Són les baixes del Barça per aquest partit i això en generarà algunes incògnites, com per exemple qui jugarà per l'esquerra. Doncs abans de les 8 ho sabrem aquí al Tot Costa.
De seguida anirem cap al Metropolitano i, entre altres coses, preguntarem al Ricard Torquemada i al Bernat Soler si la gespa mata la cera està tan cardada com ens han dit i explicat. Vaja, els mateixos jugadors de l'Atlètic de Madrid s'han encaixat els últims dies.
Sí, però una vegada diríem que els tiquismiquis no seran els del Barça, no. Que ja ho van dir els de l'Atlètic de Madrid.
Per un dia faria il·lusió que Xavi fos l'entrenador del Barça i veure com els altres s'esbocinen parlant de la gespa.
L'expedició blaugrana, per cert, va anar a Madrid ahir nit per l'alerta de les fortes ventades previstes durant el dia d'avui. El temporal precisament ha causat desperfectes a la ciutat esportiva del Barça amb la caiguda d'un mur i part de la tanca perimetral, afortunadament sense res més enllà de danys materials. L'Atlètic... Tens alguna cosa a dir? No, d'acord, és que et veig a la cara amb ganes com... No, no, eh?
No, res.
Tot bé a casa? Avui? Un bon dia, no?
Molt bé.
Passat bon dia?
Sí, un dia calmat.
L'Atlètic de Madrid...
No em trauràs
No. L'Atlètic de Madrid masculí rep el Barça a les 9 del vespre i compta perquè l'Atlètic de Madrid femení rep el Manchester United en l'anada de la repesca de la Champions femenina. Dos partits situats a la mateixa hora en una coincidència, diríem, poc sensible, tant per part de la UEFA com de la Federació Espanyola, i que... A més, tampoc haig de dir que ha escandalitzat ningú a Madrid. Per tant, mira tu.
Una mica en la línia de com va tot allà. Bé, ens interessa, però d'aquella manera també et dic que no sé si ho hauríem pogut arreglar, però ja té nassos que un compromís de Champions hagi de coincidir amb un de Copa del Rei. Els calendaris estan com estan, però segurament s'hi podria haver fet alguna cosa més.
Bàsicament perquè no és tan habitual que l'Atlètic de Madrid arribi a aquestes rondes europees i potser...
Que no sigui això que els ha agafat per sorpresa.
Sí, però que potser ho haurien de potenciar quan tenen l'oportunitat. En tot cas, això serà a les 9 del vespre. Ahir el Madrid va guanyar per 2-3 a París, a l'eliminatòria que, recordem, més interessa al Barça, perquè qui passi serà el seu rival a quarts de final. De moment, el Madrid agafa un petit avantatge d'un gol, 2-3 ahir.
I això que guanyava 1-3 fins ben bé al final.
Sí,
és a dir,
també s'ha de dir que va començar perdent 0-1, o 1-0, va aconseguir capgirar el marcador fins l'1-3, i amb un gol a les acaballes ja de les franceses, doncs encara queda viva l'eliminatòria per la tornada. Ara mateix estan jugant Wolfsburg i Juventus, i guanyen les italianes per 0-1 al minut 18 de partit. Aquesta eliminatòria és força més imprevisible o força més igualada que, per exemple, la del Lovain Arsenal d'ahir, que va acabar 0-4. L'Espanyol segueix preparant el partit de dissabte al migdia contra el Celta. Avui l'entrenament l'ha fet sota sostre per la forta ventada, i els dirigents blanquiblaus han mostrat el seu malestar el seu plastar a la Lliga per una cosa que en parlàvem ahir, la reincidència dels partits amb dilluns o divendres. Ahir es va saber que contra l'Oviedo el 9 de març jugarien també en dilluns, i això acaba provocant doncs, que l'Espanyol vulgui queixar-se i expressar el seu malestar davant d'això que passa.
Després farem números amb el Sergi Andreu, perquè és que clar, el percentatge de partits que l'Espanyol juga o divendres o dilluns és molt elevat, i jo crec que té una certa part de raó aquesta queixa blanquiblava.
Qui juga dilluns la setmana que ve és el Girona, que juga aquest dilluns contra el Barça.
El Girona això li passa menys. El Girona que li foten tots els partits a les dues. O, sí. O gairebé tots. Cadascú té la seva penitència. El Barça 4:45, el Girona a les dues i l'Espanyol divendres o dilluns.
Doncs en aquest cas és a les 9 del vespre, però clar, no es pot tenir tot. En aquest cas a les 9 del vespre, però un dilluns. En tot cas, confien en el retorn d'Unagi i Benat pel duel català contra el Barça, segueix sent dubte Fran Beltran. Encara en futbol, la federació ha sancionat amb 3 punts menys el Badalona, Women, per no complir amb la normativa de tenir un metge durant els partits. Especialment fora de casa. A casa en té sempre, fora de casa no viatja amb metge. El club català defensa que fora de casa no hi estan obligats segons l'última normativa vigent. Tenim a la Ruth Vilà mirant-se articles i articles de la Federació Espanyola de Futbol, perquè realment no sembla tan clar que els puguin sancionar. De moment ara el Badalona té 10 dies per recórrer davant apel·lació i veurem com acaba la cosa, però ara mateix a la classificació tindria 3 punts menys. Afortunadament no ha de patir per baixar sí, aquest any el Badalona.
Ja li va passar el Rayo Vallecano, em sona.
Sí, pot ser
no
que passés.
No sé com va acabar la història, però també els van...
També els van sancionar per això. Sí.
Em sembla que el Rayo no en tenia ni a casa ni a fora, també t'ho
dic. Sí, clar, no, és que els problemes del Rayo eren força superiors, certament. En bàsquet, el Barça rep a 8:45 al París en partit de la 28a jornada de l'Eurolliga. Ja sabeu que són baixa segura Tomas Satoranski i Kevin Panther, però a més s'hi han afegit els dubtes que ho seran fins última hora de Toko Shengelia i Darío Brizuela, que estan indisposats.
Abans que comenci aquest partit i sobretot abans que comenci la transmissió, l'Eurolliga al Tot Gira, l'antena digital de Catalunya Ràdio, amb el Macià, la Lloberes i l'Ubac, com és preceptiu en cada partit d'Eurolliga, passarem pel Palau perquè el Macià ens acabi d'aclarir, si és que pot, si aquests dos dubtes han estat resolts i si Xavi Pasqual té algun efectiu més per aquest partit tan important.
I a Milà Cortina d'Ampezzo, la Ryder sabadellenca Caral Castellet disputa aquest vespre a partir de 8:15 la final de mig tub de snowboard dels Jocs Olímpics d'hivern. El halfpipe del surf de neu, si ho volem dir a l'inrevés, tots pendents de veure què fa Caral Castellet. Per cert, el COI ha desqualificat l'ucraïnès d'esqueleton, Vladislav Jeraskevich, que volia competir amb un casc amb fotos d'atletes assassinats per Rússia en la guerra del seu país. La normativa del COI prohibeix qualsevol declaració política, interpreten que és una declaració política, i li van proposar a l'atleta d'un braçal negre en lloc del casc. Però s'hi va negar. Jeraskevich entén que la seva expulsió dels Jocs és el preu de la dignitat.
De fet, ha dit que, tenint en compte aquella gent, els que ell homenatjaven al seu casc, que van deixar-s'hi la vida, perdre una medalla, en cas que l'hagués guanyat, tampoc té més importància, i em trec el barret davant de l'ucraïnès i no dic el que faig amb les normes del COI, que ja sabeu que són així d'inflexibles i d'humanes.
I avui hi ha un parell de partits de waterpolo a l'Eurocup masculina que ens interessen, juguen al Terrassa i al Barcelona. El Terrassa ho fa a la piscina del Duisburg a 8:45 del vespre, i el Barcelona rep el Solsnoki a les 8 del vespre. En tot cas, els dos equips catalans ja estan classificats matemàticament pels vuitens de final.
Aquest és el mapa esportiu d'aquest dijous de Copa, que té una pregunta per la nostra audiència.
Avui us preguntem, ara que Julián Álvarez està en hores baixes, encara el fitxaríeu pel Barça? I us oferim 3 opcions. Sí, no, i una tercera que diu ni ara ni abans. Podeu votar a l'enquesta que tenim penjada com a Twitter, de Twitter com a Instagram. Si ja penseu abans que no el fitxaria, doncs ni ara ni abans, tu. No creieu que el Barça l'hagi de fitxar. I a partir d'aquí, els que heu canviat d'opinió, si us manteniu en que sí, que se l'ha de fitxar, voteu al sí. I si creieu que, tenint en compte com va, no cal, doncs voteu al no. Ni ara ni abans.
Això mateix. Des d'ara i fins les 8 serà les hores quan cedirem el testimoni a la TDT d'aquest Atlètic de Madrid-Barça. Fins aleshores, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, avui, de dijous gras, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook, @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
10 minuts passen de les 7, de seguida marxem cap a Madrid, però abans, a les 7 i 10, aprofitarem per recordar que fem 10 anys.
Tot costa una dècada.
En aquest moment la rep, en aquest moment rep la Copa d'Europa del Santo i tots els seguidors del Barça que estan vivint aquest instant a Wembley no poden deixar contenir un punt d'emoció que ens embarca tot. Alexanko...
José Ramón Alexanko, bona tarda.
Hola, bona tarda. Yo creo que lo conjuga todo con el momento en que tocas la Copa, ¿no? El momento que te la entrega, ¿no? Es decir, bueno, ya está aquí la primera y esto será el paso para que venga mucho más. Y eso es importantísimo. Eso era... fue genial.
Tot costa una dècada.
Alexanko, el capità que va aixecar la primera Champions Copa d'Europa en aquell moment encara del Barça.
Per un moment, algun despistat devia pensar, el Tot Costa el 1992?
No, aquest
era un aniversari.
No encara, el 25è aniversari, que va ser el 2017, diria, però després, clar, hem celebrat també el 30 i el 35è. Sí,
el 35è encara no, el 35è
no,
és el...
l'any que ve.
Sí, però el 25è i el 30è diríem que són xifres rodones.
Sí,
no?
Sí. Doncs
el
això...
35è ja no és el mateix.
Bé, en tot cas, Alexanko és un altre dels mites que ha passat pel Tot Costa, en aquell cas per celebrar una de les efemèrides més grans de la història del Barça. Ara sí, cap a Madrid.
A Catalunya Ràdio, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. I'm riding in the middle.
És gairebé un quart de 8 del vespre. D'aquí una hora i 48 minuts arrencarà el Metropolitano de Madrid i de seguida hi entrarem. Un partidàs, un Atlètic de Madrid-Barça, anada de les semifinals de Copa del Rei. De seguida saludo el Ricard Torquemada i el Bernat Soler, però abans, sempre que anem a Madrid, és obligat... passar pel nostre home a la capital del país veí. David Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, tot bé?
Molt bé.
Sí?
Gaudint de la festa del madridisme després de l'èxit, diuen, de la pau entre el Madrid i la UEFA.
Això ens ho guardarem per després, perquè no només sucarem pa en les derrotes esportives del Madrid, també en les institucionals com és la d'avui. David, et pregunto per aquest Atlètic de Madrid-Barça, que fa la impressió que per l'Atlètic de Madrid arriba en un moment molt delicat, a 13 punts del Barça a la Lliga... Ara, sense, evidentment, Supercopa, amb la repesca encara per jugar a la Champions. No sé si és un moment difícil i, per tant, un partit que els matalassers poden jugar amb una certa pressió.
Home, saben de la complicada missió d'eliminar el Barcelona, l'Atlético de Madrid s'ha acostumat a la darrera dècada a estar sempre present a la Lliga de Campions, però aquesta temporada, sobretot, s'ha parlat molt de que seria important per la institució aconseguir un títol, sigui el que sigui. Se sap que la Lliga pràcticament està descartada, que la Lliga de Campions és molt complicada i que seria la Copa del Rei el títol més factible per l'equip del Cholo Simeone, que després de les incorporacions de l'hivern donava la sensació de que tornaven amb una bona sensació, però la derrota al Metropolitano davant el Betis doncs ha fet que tornessin els dubtes. Estem, Jordi, a la primera temporada en la qual no diria que discutir de la figura del Cholo Simeone, però sí que la gent es pregunta que el millor és el moment de donar un pas cap endavant i buscar una evolució en l'equip de l'Atlético de Madrid. Té que renovar el seu contracte al Cholo Simeone. A partir de l'estiu arriba Apolo aquest fons d'inversió a la institució,
Simeone, David,
i es prendran les decisions. Però és la primera vegada la qual es comença a parlar de l'etapa post-Cholo Simeone. Eh?
Deia ara el David, està més discutit que d'altres temporades. Diries que s'està jugant molt en aquesta eliminatòria? Perquè probablement és l'única opció de títol que té l'Atlético ara mateix.
No es juga al seu càrrec, perquè està claríssim que Miguel Ángel Gilmarini sempre ho ha dit, mai prendrà la decisió de prescindir del Cholo Simeone, sempre ha dit en privat i en públic que quan el Cholo vulgui marxar, marxarà, però que no serà la propietat qui decideixi que surti de l'Atlético de Madrid, però aquesta temporada s'han escoltat xiulets per primera vegada al Metropolitano, aquesta temporada per primera vegada s'ha criticat la forma de jugar de l'equip del Cholo Simeone, que sempre ha estat la mateixa a les darreres temporades, i sobretot se li retreu al Cholo Simeone que cada temporada la inversió econòmica del club és més important, que li fitxen jugadors d'un perfil més ofensiu que no pas defensiu, i que el Cholo continua jugant com va jugar a la temporada 2013, on va aconseguir la Lliga al Camp Nou, i era un equip eminentment defensiu. Li retreuen que hi ha massa inversió pel joc que està dispensant l'Atlético de Madrid a les darreres temporades. No es veuen favorits, però tenen la sensació de que podria ser, primer, donar un pas avui al Metropolitano, perquè es recorda les baixes del Barcelona, Rashford, Rafinha i també Pedri, però són conscients que la tornada serà molt complicada a Barcelona i que segurament a la tornada hi seran el Rafinha, el Rashford i el Pedri.
Simeone, que si el David no em corregeix, té contracte fins al 2027, per tant, no és que acabi ara el seu contracte, i jo coincideixo bastant.
El contracte del Cholo només es trencaria en el cas de que no fiqués l'equip a la Lliga de Campions. És a dir, si aquesta temporada no passarà, però no aconseguís una de les places de la Lliga de Campions, el club tindria la possibilitat de prescindir del Cholo Simeone.
David, d'aquí una estona tornem amb tu i parlem de l'altre gran assumpte del dia.
De l'èxit del Madrid, no?
La victòria de Florentino.
La victòria de Florentino sobre tots els poders establerts del futbol. Ara tornem amb tu.
Vinga.
I saludo, ara ja sí, al Metropolitano, al Ricard Torquemada i al Bernat Soler. Hola, Ricard, hola, Bernat, bona tarda.
Bona tarda.
Ui, que tapat.
Bona tarda.
Val Bernat.
Doncs mira com s'està tapant l'altre.
Fa molt fred.
No, clar, sí, el Ricard amb gorro vol dir fred polar.
Fred, sí.
És el gorro oficial del campionat, que era d'Europa Mundial.
Del món, d'handbol.
Mundial d'handbol.
És que Mundial, però crec que Islàndia-Dinamarca, o sigui, aquest...
Polònia-Suècia.
Polònia-Suècia. Sí. Això és de zona freda, saps?
Aquest gorro està fred per aguantar temperatures extremes. Tan fred fa, sí?
Bé, tant no, però fa fred. I saps què passa? Que jo venia amb el vent i pensava que aquí no faria bé i aquí bufa vent.
També bufa vent aquí, eh?
És que a Catalunya avui ha fotut una ventada, però la temperatura,
no, no feia,
la temperatura
no feia.
Era alta. En alguns moments del dia gairebé fregava els 20 graus, vaja. Clar, aquest problema no l'hem tingut.
He mirat la temperatura i he vist que la sensació tèrmica era 3 o 4 graus més baixa que la temperatura, i he pensat per què, i llavors he vist que era el vent, i sí, saps la bandera aquesta gegant que hi ha aquí? Al Metropolitano, aquí al
darrere,
just al cinc.
Sí.
Aquesta, vaja, es voleiava, que semblava que hi havia un partit de Champions.
Vaja. També per explicar-ho a la gent que ens veu per la tele i que ara també deu riure aquesta indumentària, hem d'explicar a la gent que nosaltres ara són les 7 fins als 12 de la nit, és a dir, són 5 hores que estarem a l'aire lliure. Per tant, s'ha d'entendre que no estarem al sofà de casa veient el partit, i per tant, abrigar és necessari.
A tot això, tu, Bernat, vas arribar i nit en previsió que avui pogués haver-hi problemes. El Ricard, tu n'has tingut més de problemes per arribar?
He vingut amb cotxe.
Al final heu triat cotxe, eh?
Doncs sí. Hem triat cotxe
perquè les opcions eren reduïdes avui.
Pels problemes. No, és que, clar, l'aeroport estava en aquella situació de moltes cancel·lacions, i ahir ja vam preveure que si la cosa ens llevàvem i pintava com ens havien advertit, doncs que d'agafar un cotxe i anar tirant cap a Madrid. I la veritat és que ha bufat molt bé, i ha bufat molt bé més enllà del país. O sigui, quan ja entrava a Aragó i després tota la part de Sòria i per arribar a Madrid, jo, clar, no he trobat gaire diferència. I en canvi, clar, nosaltres estàvem a la bombolla de Catalunya, jo em pensava que aniria baixant, i bé, ha baixat sí una mica al final, però aquí també no té res a veure amb el que ha passat aquest matí a Catalunya, que tots d'una manera o una altra ens hem vist afectats.
Ja que hi som, i per completar les coses que no tenen a veure estrictament amb la pilota, veig imatges de la gespa i d'aspecte no fa mala pinta. No sé si vosaltres que sou aquí teniu una mirada més precisa, més detallada.
Jo hem pogut fer un zoom així d'aquests de telèfon d'última generació i no es veu bé.
No es veu bé, eh?
No. Es veu una miqueta irregular, en algunes zones gastada, i la sensació és que... Bé, que el que van dir Coqui Griezmann, que era evident que no s'ho inventaven.
Clar.
És que si el cap de setmana...
Més enllà de percepció futbolística, clar, hi havia alguna cosa més.
Si el cap de setmana no estava bé, i a més, pel que va dir Coqui, no era el primer partit, sinó que això ho porten arrossegant tota la temporada, no es podia arreglar d'un dia per l'altre.
També us dic que és l'hivern, i és veritat que van canviar la gespa per la NFL al novembre.
Jo tinc entès que aquest és el problema, que la van canviar després de la NFL, i com que ha fet molt mal temps a Madrid, entre fred, pluja, etc., doncs no s'ha consolidat. No?
Ara bé, relativitzant i contextualitzant...
Hem jugat en camps pitjors.
Home, tu diràs, molt pitjors. Sí,
però que... no està bé, eh?
No, no és una catifa, no.
També m'ha cridat l'atenció que aquest, que és un tema que nosaltres li donem molta importància i que ens hem quedat, per exemple, amb les declaracions de Griezmann, de Coque, avui a la premsa de Madrid ni se'n parla de la gespa. I jo he estat repassant la roda de premsa d'ahir de Simeone... I no sé ni si li van fer cap pregunta sobre això.
És que Simeone no en parla, d'això. No sé quin verb...
Ves que un dia li van preguntar a Simeone després d'un partit per les declaracions de Coque, i va parlar que les sensacions dels jugadors són molt personals, que són els artistes, són els que juguen, com dient... Perquè jo crec que hi ha aquesta doble mirada. És a dir, des de fora es veu el que us dic, que no és la pitjor gespa de la història, i una altra cosa és el que els que trepitgen el terreny de joc deuen sentir, no?
Sí, parlaven d'una gespa irregular, sobretot, que tenia bonys, que la pilota, quan la feies anar rasa, doncs et feia saltironets, no? Com es diu habitualment, com fa un conill.
Tanta burla que feien de Xavi aquí a Madrid, doncs ara resulta que Coqui i Griezmann parlen de la gespa.
Bé, doncs ja sabem que Madrid hi fa fred, que hi fa més vent del que ens esperàvem i que la gespa no està bé. Per tant, l'escenari no és el millor, però el Barça, com diu el Ricard, ha torejat a places molt, molt pitjors que aquesta. Futbol. Ricard, sense Pedri, això ja ho sabíem, no és novetat, però sense Rafinha i sense Rashford...
Sí.
Què t'imagines? Un Olmo obert a l'esquerra amb, què sé jo, Casado al mig del camp?
Doncs ha de tirar per una de la... O per aquesta alternativa, per la de Ferran un altre cop a la banda esquerra, que aquesta setmana passada ja el vam veure uns minuts, molt pocs, però uns minuts, però feia molts mesos que no el vèiem. Em sembla que va dir el Bernat Colla Newcastle, al camp del Chelsea, que era un partit que també el Barça tenia algunes baixes. Jo crec que pel que ha fet Flick m'imagino més Ferran, que no desballestar el mig camp per avançar Olmo. Però és veritat també que és una manera de tenir quatre migcampistes, que és un partit d'anada, no? Que potser t'interessa una miqueta més de control, i aquí sí que entraria l'equació Dani Olmo, Casador i Fermín. No sé quina de les dues opcions triarà, perquè ja et dic, hi ha una part d'actors que crec que tira més cap a que entri Ferran, però una part futbolística, tàctica, estratègica, que és de reforçar més el migcamp, no tenim Pedri, i avançar una miqueta uns metres a Dani Olmo, que en un partit contra l'Atlètic de Madrid on hauràs de pressionar, però hauràs de fer retorns, Casado pot desenvolupar bé aquest rol, i Dani Olmo està més a prop de la zona que li agrada, que és la zona entre línies.
Bernal titular o Eric tornant al mig centre no te'ls imagines ara mateix?
No, jo crec que aquí De Jong és clar, i que al darrere... Jo crec que tampoc no... Jo no m'espero cap sorpresa, que si era el quartet que ara mateix és titular amb Kovacic i Eric parelles centrals.
A mi també em passa, digues.
Jo l'únic dubte que tinc, recollint comentaris, informacions, cròniques prèvies d'uns i altres, és fins i tot si pot no jugar Lewandowski de titular, que a mi em sorprendria molt que amb les absències que tens davant prescindeixis de Lewandowski. Però ja he sentit més d'una i de dues
persones... Si Ferran juga a l'esquerra, jugarà segur. Si no, si ha de triar un o l'altre, jo crec que jugarà Ferran. Em puc equivocar, però jo...
Bé, aquesta és una opció, que Lewandowski descansi i que entri ja Dani Olmo i Casado i Ferran de nou.
Jo és l'11 que m'imagino, però tinc la mateixa base que qualsevol altra.
Però té sentit, perquè aquests partits són molt intensos, has de pressionar a dalt, Ferran té molts més quilòmetres que Lewandowski. Tot i això, hi ha versions futbolístiques que se senten més còmode amb la banqueta que amb l'11 titular. Jo a Lewandowski des de la banqueta li recordo pocs partits que hagi passat sobre el partit. Vosaltres li recordeu algun partit des de la banqueta de dir... ha aparegut Lewandowski i ens ha millorat l'escenari? En canvi, amb Ferran, la cosa sí que...
No millora l'escenari, sí, perquè passa. Crec que ja el Barça anava guanyant, però ja n'hi ha un inici de temporada d'aquells que vam jugar al Johan Cruyff, que crec que Lewandowski entrant des de la banqueta en fa un parell, però jo crec que el Barça ja guanyava i no...
Sí,
no...
però la cara de revulsiu la té més Ferran,
sí,
no?
Sí,
possiblement
sí,
també
sí,
per,
sí,
aquest, també per aquesta energia que també desprèn.
Llevat que vagis perdent i intentis fer un setge a l'àrea rival, aleshores sí que tindria sentit com a revulsiu, però és veritat que té més sentit fer-ho a l'inrevés. Pel que fa a l'Atlètic de Madrid, el que diuen a Madrid que ha provat Simeone, a mi em flipa bastant. Griezmann d'interior, digue-li interior, digue-li mitja punta, amb Giuliano, amb Julián i amb Lookman per davant. És a dir, un 4-3-3 amb Griezmann de migcampista.
I amb un dels migcampistes, Rodrigo Mendoza, sí, sí. Que podria ser també un altre mitja punta.
Bé, és que, clar, al mig del camp, amb la baixa de Barrios...
I de Cardoso, no?
I de Cardoso té Coque i ha d'inventar. Segurament sí, sí. Per aquí va la idea de Griezmann, però vaja, si és això, és un Atlètic de Madrid ultraofensiu.
I tu diràs, obre el partit, és que són gairebé 5 jugadors de vocació ofensiva.
És tan ofensiu que em costa de creure, mira què et dic.
A mi també, però no sé si és que Simeone ho ha pogut provar simplement i després trauran conclusions, però vaja, seria un Atlètic de Madrid molt obert, que atacaria molt ràpid, que el partit es podria convertir més en anada i tornada, però que també s'exposa contra el Barça. És una eliminatòria 180 minuts que normalment Simeone les juga amb calculadora, no les juga amb aquesta desinhibició, i per això ens trenca una mica els esquemes.
Sí, sí. No, jo simplement volia citar un nom que al Camp Nou, per exemple, en el partit de Lliga, que va ser el mes de desembre, oi? Partit entre el Barça i l'Atlètic de Madrid.
Sí, l'1 al 2 de desembre, sí, sí.
I va haver la presència de l'ex Baena, que es va lesionar aquell dia, sí. Per mi el millor de l'equip. Des d'aquesta lesió muscular no ha acabat de tornar a ser titular. Ho dic perquè és una altra opció, potser no tan estrambòtica, entre cometes, com la de Griezmann, no. Però
vaja, la vocació és la mateixa.
Sí, 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 sent un tio més ofensiu que no defensiu, sí.
Bé, això serà aquesta nit. Ahir la Real Societat va guanyar per 0-1 a Sant Mamés i podria haver guanyat d'algun gol més fins i tot.
Matarazzo, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, Matarazzo.
Sí, Matarazzo no ha perdut cap partit i ves per on, dissabte va al Bernabéu. Bé, tant de bo que...
Ho veus venir.
Sí, ho veig a venir, que on es trencarà la ratxa, sí, sí. Bé. Però no volia anar per aquí, volia anar perquè la Real Societat sembla que té una mica més d'un peu a la final de la Cartuja. Ja sabeu que el partit ha experimentat primer un cap de setmana, el del 26 d'abril, després el van avançar el del 18, i avui hem escoltat Louzan i, atenció, Bernat, això és especialment per tu, atenció a l'hora que podria acabar jugant-se a la final.
Estamos con el 18 y 19, ¿no? O estamos hablando con todo el mundo para ver finalmente cuál es el mejor horario, o el mejor horario y el mejor día, si el sábado por la noche o el domingo a las 4 de la tarde, 4 o 5 de la tarde, que es el margen de maniobra que tenemos ahora mismo.
Ens estan vacilant, Bernat.
Diumenge a les 4 de la tarda, jo, el partit.
Si ha de ser, no, si ha de ser a les 4, jo reclamo que sigui a un quart de 5. perquè Flick estigui content.
Jo crec que haurien de jugar a 2:45. O sigui, és una hora molt més còmoda per la tornada, ja posats.
Sí.
O a la 1 del migdia.
Esteu molt poc acostumats a horaris de matí. Mira la rutilla, ja, estem encantades.
Una final a les 4 de la tarda és per no veure-la. El Bernat, perquè està obligat i jo mig obligat, però és per no veure-la.
La final de la Champions d'aquest any és a les 6, no? És a les 6?
Sí, és que m'estic plantejant què farem.
Anem cap aquí, horaris europeus.
Sí, molt bé, doncs enhorabona. Enhorabona als...
Algú ha pensat que hi ha un altre partit aquell dia.
Sí.
No com avui ha passat amb l'Atlètic de Madrid, no?
Hi ha un Espanya-Ucraïna femení que, en teoria, i crec que la pràctica ha de ser dissabte, i no saben com encaixar-ho amb la final de Copa. A mi ja em perdonaran.
El tema de les 4 de la tarda, o sigui, jo no crec que si hi ha un partit de la selecció espanyola femenina dissabte...
El tema de les 4, jo crec, Ricard, que és que si el fas en diumenge, òbviament li has de donar marge a la gent perquè torni a casa.
És que per molt marge que li donis a les 4 no hi arriben. O sigui, ja posats a fer, com que dilluns ja no podran anar a treballar, doncs que juguin més tard.
Amb avions a les 9 del vespre, no?
Molts xàrters, no?
Com per
tots, no? Sí. Clar, és que és fa bastant de riure. Per això et deia, home, si ja vols...
Si vols assegurar, no?
Si ets tan sensible amb l'horari laboral, el jugues a les 12 del migdia, i aleshores tothom pot tornar cap a casa. Ja, i a més, escolta'm, la gent no pot fer prepartit, la gent, en lloc d'anar amb una cervesa, anirà amb un té o amb una xocolata, que s'haurà acabat de llevar, i aleshores tot serà
Jo pensava que enfadaria el Bernat i s'ha enfadat més el Ricard.
No, jo em sembla una...
Bernat, absurd, farem una carta, jo redactaré una carta perquè la final sigui a un quart de 5, me la firmes i potser veig que Torquemada també firmarà.
La vostra indignació tindrà sentit un cop el Barça elimini l'Atlètic de Madrid.
Això també és veritat.
La meva indignació...
Des de la setmana passada estic detectant molt la final serà això i ja veurem indignació... si el Barça
la final, encara que no la jugui el Barça,
em semblarà una merda igual que la juguin a un quart de 5.
Si la juga l'Atlètic de Madrid a les 4 de la tarda, a la gent de Madrid sí que li dona temps a tornar cap a casa.
Els de Donosti tenen.
Els de Donosti tenen un problema igualment.
No aniran a treballar dilluns si guanyen la final.
Això el dia següent serà festa major. Farem cas a la Sònia i primer passarem la semifinal i després ja debatrem.
A més, i l'entreteniment que ens dona això Louzan canviant de data, la cap de setmana, de dia, d'hora... Tenim molt temps fins al final.
És fantàstic. Ricard, Bernat, bona transmi.
Adéu.
Adéu, gràcies.
Aquí a mitja hora amb el compte d'arrenca la TDT d'aquest Atlètic de Madrid-Barça. Abans us hem volgut preguntar... Hola, Ruth Vila, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Per un dels protagonistes d'aquest partit, en teoria seria sorpresa, Julián Álvarez serà la punta d'atac matalassera. L'afició... Bé, no va dir l'afició del Barça. Els oients del Tot Costa continuarien fitxant Julián Álvarez fins i tot ara que està en hores baixes?
Doncs entre la gent que ha contestat a Twitter i a Instagram, un 49% diuen que sí, que el fitxarien, un 27% que no, i els que pensen que ni ara ni abans, un 24%. Els que diuen que sí, per exemple, el Rafa, un jugador de la seva qualitat en mans de Flick seria fantàstic. El Lluís és un jugador jove, de 26 anys, i crec que amb el Barça, amb el tipus de joc més adient al seu estil, faria molta feina, encara que les xifres que es demanen per ell no fan atractiu el seu fitxatge, i el de Haaland encara menys. I els que comencen ja a dir que no, la majoria també marquen el tema del preu, diu sí, però a 80 o 100 milions no, diu el Masdeu 92, crec que és millor opció la de Vlahovic, en cas que vingui com a agent lliure... És un davanter que té molt de gol i en un ecosistema favorable podria arribar a ser un dels grans. El Macià el veig massa car i, a més, crec que és un perfil similar al de Ferran. Si realment vol substituir Lewandowski, crec que valdria més fitxar Kane o Vlahovic. L'única opció seria que l'Atlético ens el regalés per compensar les estafes de Griezmann, Arda Villelenglet.
Mira, ahir va haver una reunió de la directiva de, i la propietat de l'Atlètic de Madrid i s'estaven plantejant això. Blaovic, un nom, parlarem d'aquest nom en els pròxims dies aquí al Tot Costa, però vaja, clar, és que són dos mons. Un és un jugador que has d'anar a fitxar l'estrella d'un competidor teu i l'altre és un jugador que acaba contracte i que, francament, a la Juve no ha fet la carrera que un s'imaginava que podia fer. Però vaja, parlant de Julián Álvarez, empat tècnic, 49 que sí, i sumant les dues opcions negatives, 51%. Per tant, la nostra audiència està dividida sobre el davanter argentí de l'Atlètic de Madrid. Gràcies, Ruth.
Gràcies.
Madrid, Madrid, Madrid.
El boig de la Castellana.
I'm personally very happy that Real Madrid and Barcelona joined the family again. Honestly speaking, we were all tired of these disputes. We had some disagreements with the president of Real Madrid, Mr. Florentino Perez. But let me be clear, we never lost respect for ourselves, to ourselves, to each other.
Aquest és Alexander Čeferin, el president de la UEFA, que avui, en aquest document que escoltava, ha donat la benvinguda al Madrid, a la família del futbol europeu, a la família de la UEFA, després del comunicat que feia ahir. Hola, David, de nou.
Hola.
El Real Madrid, en què, sense dir que deixava o que abandonava el projecte de la Superliga, s'entenia que ho fa perquè abraçava el projecte UEFA. De fet, deia que havien arribat a un acord pel bé del futbol europeu. No sé si tu, que ets més a prop de la T4, ens pots explicar en què consisteix aquest acord i, sobretot, quins beneficis aportarà el futbol europeu aquest retorn a casa del Real Madrid.
Si fas cas a la construcció del relato que s'ha construït aquí a Madrid, tot és bones notícies pel Madrid i pel futbol mundial. L'única realitat que encara aquí a Madrid no s'assumeix és que ha estat una derrota de Florentino Pérez, perquè va ser l'ideòleg de la Superliga i que una vegada s'ha vist que només estava el Real Madrid, ha dimitit de la intenció de fer una nova competició. El que es diu des de l'entorn de la cúpula del Real Madrid és que la UEFA ha pactat amb el Real Madrid unes condicions que demanava Florentino Pérez, que des d'ara el futbol és més saludable que no abans d'aquest comunicat en el dia d'ahir, i que tot el bo que li pugui passar al futbol mundial i a la Lliga de Campions serà gràcies a aquesta negociació i a aquesta baralla del Real Madrid amb FIFA i amb UEFA a les darreres temporades. És a dir, la construcció del relato aquí a Madrid parla de que és una bona notícia pel Madrid i que al final ha estat la UEFA qui li demana per favor al Real Madrid que accepti la invitació de tornar al futbol tradicional.
Hi ha un detall no menor del relat en què jo crec que es fa evident per una mica allò excusatio non petita. Sí, acusatio, no ho estic dient bé. Excusatio non petita, acusatio manifiesta, sí, això. Tant Čeferin com Infantino, com el Khelaifi, que és el president de l'antiga ECA, que ara es diu European Football Clubs, remarquen, el Madrid no ha perdut, Florentino Pérez no ha perdut, com vulguem dir, sortim d'aquí,
que quedi molt clar que no és el derrotat. Exacte, hem quedat així.
A mi em sembla que és evident.
A mi em crida molt l'atenció el fet, és a dir, que tant la UEFA com la ECA, ara que clarament han guanyat...
Però a més, per aclamar, sí, vull dir... És que no,
perquè s'ha quedat sol
dir,
i ha acabat...
Partit n'hi ha hagut perquè han estat 5 anys ballant, sí, però...
Però han preferit com... Va, anem a deixar bé Florentino, com si fos d'alguna manera també la condició per acabar amb tot.
Clar, sí, és com si no hi ha hagut una rendició, tot i que és evident que sí que n'hi ha hagut, però s'ha de dir que quan la porta va tornar a la família ECA a l'agost o al setembre va ser exactament els mateixos gestos, però clar, el Madrid era l'últim, això és com tancar un cicle. Així que bé, a fora, David, tenim la sensació que és una derrota maquillada, una més de Florentino Pérez. A Madrid veig que li intenten trobar la part positiva, la part victoriosa, eh?
Sí, remarquen que amb el temps el Madrid i Florentino Pérez donaran la seva explicació per tal de confirmar que és una bona notícia la pau entre la UEFA i el Real Madrid, però la sensació aquí evident i realista és que el comunicat i la negociació entre UEFA i el Madrid ha estat només per tal de fer que la sortida del Madrid fos més digna i que no es veiés de cara a la resta del futbol mundial com una derrota estrepitosa del club que va idear la Superliga de futbol. Però sí, és una derrota i són dies complicats per Florentino Pérez. Es recorda aquesta temporada que va fer un estadi nou per fer concerts i que no hi ha concerts, que va idear la Superliga i no hi ha Superliga, que va planificar urbanísticament uns pàrquings que no s'han fet els pàrquings, és a dir, que no li està sortint absolutament res a Florentino Pérez, i la derrota de la Superliga és molt greu, perquè fa un mes aproximadament a l'assemblea Florentino va remarcar aquest judici futur amb la UEFA, per la qual el Madrid demanava 4.500 milions d'euros. Una querella que retirarà ara que han signat la pau, i que aquí a Madrid, qui més qui menys, diu, home, si estava tan clar que el Madrid guanyava aquest judici, per què retiren aquesta demanda? És a dir, que és una derrota estrepitosa, però el Madrid s'ha apressurat a construir un relato que faci que el Madrid, un cop més, surti com a victoriós. A més, es remarca que el Madrid surt de la Superliga després de que UEFA i Madrid facin un comunicat, i ho diferencien amb la sortida del Barcelona, on no va haver-hi comunicat i només es va veure una foto a Roma entre el Calafi i Joan Laporta.
No, el Barça, el comunicat que abandonen la Superliga, el va fer el cap de setmana passat, però era evident que ja no formava part de la Superliga. El que es va estar brandant des de Madrid era la sanció astronòmica que hauria de pagar el Barça, que el Barça sempre va dir que no, i ara que han marxat al Madrid no sembla que hagi de pagar cap penalització. David, molt ràpidament, Mbappé no s'està entrenant de moment, no ho ha fet en els dos últims dies, i es dubta pel partit contra la Real Societat.
Sí, sí, dubta de cara al partit d'aquest cap de setmana. És un jugador que està jugant molt bé, però té problemes físics durant tota la temporada. El club té claríssim que no arriscarà. Ara mateix el tresor de l'equip de Arbeloas és Kylian Mbappé, i si no està al 100%, no jugarà el partit del Santiago Bernabéu. De moment no entrena, repeteixo, si demà no entrena un altre cop Kylian Mbappé, jo clar, dubtaria molt de la seva presència en el partit davant la Real Societat.
Clar, perquè el Madrid la setmana vinent té dimarts, de fet, té Champions. Benfica a Madrid i no, la palla va cara, no es tracta de jugar amb la seva gran estrella. En fi, que ho anirem seguint, però avui era un dia per remarcar aquesta nova derrota.
I el sopar conjura, conjura, eh?
Aquest sí que hi va anar a Mbappé, sí. I a més Asensio va plegar a les 4 de la matinada, una cosa així, no?
Sí, va ser l'últim. Avui no ha entrenat, amb un procés gripal, sospitós.
Però s'ha de dir, per ser justos amb ell, que va marxar de matinada i va arribar el primer a la ciutat esportiva.
Sí, clar, però és lo típic quan surts, que ja no passes per casa, no?
Ja no passes per casa?
Clar, lo típic, ja tiro cap a Valdebeba.
Mira com ho sap el David, tu.
Sí, no, d'això el David en sap una miqueta.
El Garito era del Vinícius, eh?
Sí. Ah, com a mínim no van pagar, i Asensio devia pensar, doncs ja faig una mica de gasto.
El que jo vull entendre és que sortissin així tan esglaonadament.
Sí, és un restaurant que no té carta visible, és a dir, tu no pots ni consultar la carta ni els preus, ni a les xarxes, ni a internet, fins que no entres, i que la plantilla del Madrid té un 50% de descompte. I que van pagar Kylian Mbappé i Vinícius, eh?
Ah, molt bé. Veus que els dos que han d'estirar del carro, se suposa, com a mínim, han passat per caixa. David, abraçada, gràcies.
Adéu.
Una pausa i ve Laia Tudela amb el Barça reservat d'avui. Ara venim.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Psst, escolta. Encara no has planificat les vacances d'estiu? Aprofita els Vacas Days del Com Viatges i sigues el més llest de l'Ofi. Vinga, reserva des d'ara mateix i garanteix-te el millor preu amb fins a 1.000 euros de descompte. Fes com jo, treu-te el mono de vaques i gaudeix dient no puc, ja tinc les vacances agafades. El Com Viatges. Sabem de viatgers.
A vegades gran és només gran. I a vegades gran és just el que necessites. Descobreix el Dacia Vixter. Gran maleter, gran espai interior. Baix consum, a un preu petit. Vine i descobreix les motoritzacions híbrides i GLP amb etiqueta Eco de Dacia Vixter.
Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya. Barnasants arriba amb els millors noms de la cançó d'autor d'avui. Ariel Roth, Carmen Consoli i l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya. Llac Gené 76, el duet Borja Panalba i Meritxell Gené. Brahms, homenatge a Robe Iniesta, Martirio, Feliu Ventura o Cris Joanico. I molts més. Consulta la programació a barnasants.com.
Després de trencar el somni de l'Albacete, el Barça ja és a la semifinal. El rei de copes fa camí per mantenir el seu regnat. Semifinal de Copa, partit d'anada. Atlètic de Madrid, Barça. Avui a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Crec que estem preparats.
Ai, Paco.
Vols compartir aquest supershow cap de setmana de Sant Valentí de l'11 i poder guanyar fins a 300.000 euros al comptat i 5.000 al mes durant 20 anys?
I entrar junts a la web cuponespecial.es i aconseguir centenars de fantàstiques targetes regal per compartir experiències?
Òbviament.
Esclar que sí, Paco. Esclar que sí.
Supershow cap de setmana de Sant Valentí de l'11. Amor per estona.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El 13 de febrer, a Catalunya Ràdio, celebrem el Dia Mundial de la Ràdio.
Aquest divendres, a partir de les 8 del matí, sortim de gira pel país.
Perquè en el Dia Mundial de la Ràdio, venim amb tu. A les 10 del matí, arribarem al Vendrell.
A la casa natal de Pau Casals.
A les 12, ens trobareu a la plaça Corsini de Tarragona.
Davant del Mercat Central, i ens acompanyaran Roger Escapa, Montse Virgili, Marta Romagosa, la colla del que no surti d'aquí...
I l'actuació d'Esbatlana.
A les 4 de la tarda, ja serem a Tàrrega.
A l'Ateneu i a la plaça del Carme, per viure el Carnaval.
I al vespre, l'última destinació.
Atenció, Manresa! A partir de les 7, us esperem al Museu de l'Aigua i el Tèxtil per fer-hi una festassa.
Per compartir aquest dia amb vosaltres.
I gaudirem amb les actuacions de Pastora, els Strombers, Llum i moltes sorpreses més.
No calen invitacions. L'accés serà per ordre d'arribada.
Aquest divendres, Dia Mundial de la Ràdio, venim amb tu.
Vera, fibra i mòbil de veritat. Patrocinador principal del Dia Mundial de la Ràdio.
Lluís, has vist la factura de la llum?
Sí.
Hem de canviar de companyia.
Tranquil·la, que ja està fet.
Que ja ho has fet?
Jo no. El RAC m'ha buscat una oferta millor i ha tramitat el canvi. I felicita'm, ens estalviem un 25%.
A tu? Sort del RAC.
Nou servei d'estalvi en llum i gas del RAC. Gratuït per a tothom. RAC. I som per ajudar.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Preveiem la reobertura de tot el sistema al llarg d'aquesta setmana i principis de la setmana que ve, però mantenim tots els recursos addicionals per assegurar la mobilitat.
Aquest dilluns està previst que Rodalies reprengui la normalitat, però es complirà? La consellera de Territori, Sílvia Paneque, donarà totes les explicacions al Matí de Catalunya Ràdio.
De dilluns a divendres de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Aquest és l'univers podcast de futbol de Catalunya Ràdio.
I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també...
Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
És tan fort que cada vegada que hi penso...
Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
Vas saltar del canvi de l'Ed juvenil.
La finestra del futbol de casa nostra, explicada per Marc Marvà. Espanyol reservat.
Una nova finestra a l'univers blanc i blau.
Sergi Andreu explora totes les notícies de l'Espanyol.
És un dia feliç.
Sònia Gelmà aprofundeix en l'univers femení del futbol a Fem Futbol. Barça reservat. Fem futbol, Girona reservat, Espanyol reservat i futbol català. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
L'organet més famós de Catalunya per saludar Laia Tudel. Hola, Laia, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
I un nou capítol del Barça reservat que des d'avui ja teniu disponible. Web i app de Catalunya Ràdio, plataforma 3CAT, allà on vulgueu, amb un epígraf que és el retard de l'obertura del gol nord del Camp Nou, és a dir, aquesta famosa fase UC que permetria que la primera i la segona graderia ja estiguessin ocupades a ple rendiment.
És a dir, arribar als 62.000 aficionats espectadors, doncs bé, això s'està endarrerint una mica. De fet, ja a la data, una de les dates o últimes dates que estava prevista, que era el partit del Barça-Llevant del 22 de febrer, també l'hem de descartar. Aquell dia tampoc el Barça no tindrà el permís, i ara ja la nova data que contempla el Barça per tenir aquest permís i poder obrir amb 62.000 seria la tornada precisament d'aquesta semifinal que vull jugar a l'anada amb l'Atlètic de Madrid el dia 3 de març. que de fet seria un bon partit, que el Barça, quan es va fer el sorteig, creuava els dits per dir, si us plau, que la tornada sigui al Camp Nou, perquè així doncs és un partit important més que tenim, que podem tenir amb aquest, amb l'UC obert, i per tant podem fer més calaix. Bé, doncs el cas és que el Barça ha reservat, el Bernat Soler explica un dels motius d'aquest endarreriment. Ara es troben en aquell procés tan farragós de burocràcia, però pel camí han passat coses, i una d'aquestes coses, perquè ens fem a la idea de com són aquestes negociacions, és un detall, que és que en una de les reunions, per exemple, que es fan amb tècnics Ajuntament i Barça, l'Ajuntament li va dir al Barça: escolta, per poder tenir la llicència heu d'obrir més portes, perquè s'ha detectat un tap a la sortida de les portes. I llavors el Barça va dir: no podem obrir més portes, ja hem obert les portes que ens ha dit Protecció Civil, i no podem, si no, haurem de posar més operaris, i tot això no ho veiem. I així van estar unes setmanes, és a dir, discutint a veure si més portes, si no, si, per què hem d'obrir més portes. Fins que un dels tècnics de Protecció Civil va anar a la reunió i va dir: a veure un moment, esteu parlant de les portes? Nosaltres el que hem demanat és que les portes es puguin obrir. És a dir, que no hi hagi un obstacle que a l'altra banda que faci que no es puguin obrir, que no hi hagi un candau, vull dir, que no cal que estiguin obertes ni que hi hagi cap operari, només que en cas d'emergència es puguin obrir. I vam fer: ah, d'acord, doncs llavors ja ho tenim solucionat, i llavors ja és una cosa menys a solucionar. Però, perquè ens fem una idea de què pot passar quan diem s'està endarrerint amb aquestes negociacions, si ja està tot a punt i tot previst, doncs això, per exemple, seria un petit exemple.
Molt bé, doncs ja tenim una data aproximada. També et dic que filem prim, fila prim la informació del Bernat Soler, perquè el Barça juga contra el Villarreal el 28 de febrer al Camp Nou, i en teoria encara no tindria aquest permís, i el desig, l'aspiració i la previsió és que sí que el tingui pel 3 de març contra l'Atlètic de Madrid. En fi, esperarem que sigui així. Per cert, deixa'm comentar amb tu, Laia, perquè la informació la firma un dels habituals del Reservat, el cap d'esports del diari Ara, el Xavi Hernández, que explica que la llotja del Camp Nou, que abans de ser tancat per reconstruir-lo es deia llotja President Suñol, ja no es diu així. Ara es diu llotja Spotify Camp Nou, i no fa cap pinta. Vaja, de fet, la informació del Xavi és que no hi ha cap garantia que quan el camp estigui acabat torni a recuperar aquest nom, recordeu, d'un president afusellat.
Sí, sí, a mi em va sorprendre molt la informació, de fet és veritat que vaig escriure al Xavi i li vaig dir: ostres, no ho havia pensat, perquè quan vam anar a la llotja, per exemple, que feien el dinar de Nadal amb els periodistes, no et fixes, o et fixes que no hi és, però com que no està acabada, penses: bé, ja quan estigui acabada ja ho torna, ja recuperaran el nom, ja ho tornaran a posar tot. I clar, em va sorprendre aquesta informació que deia precisament això, i que segons la informació de Xavi Hernández, des del club, que va, evidentment, va demanar perquè no estava posat, li van dir que no hi havia la intenció de posar, que senzillament el nom ara de la llotja, doncs es deia així, la llotja de l'Spotify Camp Nou o la llotja del Camp Nou.
Bé, doncs a falta de més arguments, un cop més la part comercial passa per davant de la història del club. A mi em sembla que és una decisió que és per llogar-hi cadires, però en fi, com diuen, qui té el cul llogat no sé quan, ni on vol, ni posa la llotja del seu estadi el nom que vol. En fi, Laia, gràcies.
Adéu-siau.
11 del Barça per l'Atlètic de Madrid, Barça d'aquesta nit.
Tenim l'11 amb Casado al mig del camp i Ferran de nou, amb Joan Garcia a la porteria, defensa aquesta la previsible, amb Koundé, Eric Garcia, Cubarsí i Balde, mig del camp amb Casado, De Jong i Fermín, i al davant Lamine Yamal, Ferran fent de nou i Olmo, en principi Olmo a l'extrem. És veritat que aquí hi hauria la possibilitat de Fermín o Olmo a l'extrem esquerre, però últimament està sent Olmo a l'esquerra. Per tant, Costa, hi vas tenir un bon dia, perquè va ser l'11 pel qual vas apostar a la Lotto Hansi.
A més, però més que això, em deixa tranquil que és l'11 que hauria fet Ricard Torquemada, i això vol dir que segurament anirem bé en el partit d'aquesta nit.
Doncs aquest és l'11 per aquest Atlètic Madrid Barça, que recordem, el fa TVT i el podreu sentir pel dual de TV3, apareix la TDT.
Doncs, vaja, ideal, TV3 i amb l'àudio de la TDT. Què més voleu?
Perquè sóc carita, tu, com tu, si el teu perfum.
em va bé la pregunta. Sergi Andreu, bona tarda.
Bona tarda, Costa.
Què més vol l'Espanyol? Doncs no jugar sempre dilluns o divendres.
Un dissabte, algun diumenge. Sí, sí, perquè sabeu que va sortir l'horari de la jornada 27a i torna a jugar un dilluns. Saps quants n'hi ha de dilluns i divendres a l'Espanyol fins ara? 9. 9 de 27. És tant com una tercera part.
Mira, coincideix amb la quantitat de partits un quart de 5 que ha jugat el Barça.
Sí?
T'ho juro.
Mira, 9 de 27.
A mi el que fa pensar és que el Sergi Andreu té molts caps de setmana lliures.
Sí, però...
I la Sonia Olear.
No seria així si no fos perquè... També estic al club, de la mitjanit de Mancampo.
Cert, cert. La Sònia és la que té.
La Sònia és
la gran beneficiada.
Sí, exacte.
Que no sigui ella la que
vol. Sí.
No m'estranyaria. Escolta'm, sabeu quins equips es veuen entre cometes més perjudicats per aquests horaris? A banda de l'Espanyol, que és el que més... Getafe i Elx també amb 9 de 27. I els que s'hi veuen més afavorits, ja us ho podeu imaginar, el Madrid, el Barça i l'Atlètic de Madrid.
Equips això de Champions.
Els equips europeus difícilment.
De fet, l'explicació que els hi han donat la Lliga als dirigents de l'Espanyol és: nois, mentre hi hagi 8 equips de la Lliga Espanyola jugant competicions europees, els altres 12 estan molt exposats a que s'hagi de jugar dilluns o divendres, i en aquest cas us ha tocat a vosaltres, per tant...
No està tenint sort l'Espanyol aquesta temporada, entre arbitratges i horaris televisius, en fi. Queda molta temporada i les coses segur que milloren. Gràcies, Sergi.
Adéu-siau.
Aquesta nit hi ha un Atlètic de Madrid-Barça de futbol, però també hi ha un Barça-París d'Eurolliga de bàsquet al Palau Ernest Macià. Bona tarda.
Hola, Jordi.
Un partit que, diu Xavi Pasqual, que és més igualat del que presenta la classificació, però que en teoria el Barça hauria de guanyar. El que passa, Ernest, és que ja sabem que Panther i, ajuda'm, Satoranski, són baixa segura.
Sí, sí.
I teníem el dubte de Shengelia i de Brizuela. Juguen?
Sí, sí.
Juguen?
Sí. És que el Barça no... Vaja, si no hi ha cap canvi d'última hora, juguen segur. Perquè és que el Barça està sota mínims. Recordem Juan Núñez, recordem Satoranski, el base titular, per tant Juan Núñez, un dels bases suplents també, i Kevin Panther, el màxim anotador, com per afegir-hi doncs encara més baixes, no? És evident que si fossin baixes i estiguessin lesionats no jugaria, però era una indisposició de caràcter víric i sembla que, tot i que no estaran al 100%, la idea, almenys aquest migdia han participat a la sessió d'entrenament, jo els he vist entrar i m'han fet que sí amb el cap, doncs pinta que jugaran. Si no hi ha cap canvi d'última hora, jo ja els fico a dintre.
Molt bé, doncs dos reforços de luxe, veurem en quin estat per Xavi Pasqual i per intentar guanyar aquest partit i mantenir-se a la part alta de la classificació europea abans de la Copa. El partit a 2:15,
la titular, Jordi, serà que hi haurà poquíssima gent, eh? Les previsions és de no arribar pràcticament ni a 4.000.
És que vent i futbol a la mateixa hora, hi ha molta gent que és del Barça de bàsquet, però clar, si coincideix, i a no, més a més amb el dia que hem tingut avui, doncs, en fi, no ha ajudat, però vaja, esperem que el Barça amb un palau a mig gas en faci prou per guanyar. El partit a 2:15, la Transmi, l'antena digital de Catalunya Ràdio, a partir d'un quart. Gràcies, Ernest, bona Transmi.
Que vagi bé, Jordi, gràcies.
Abans d'acabar els Jocs Olímpics de Milà, Cortina d'Ampezzo, hola de nou, Ruth Vilà.
Hola.
Estem pendents de Caral Castellet.
Sí, està disputant la final de Halfpipe, de snowboard, i són tres rondes. De moment han fet ja la primera i males notícies perquè la Caral Castellet ha caigut, però queden dues oportunitats perquè el que compta són les dues millors notes. És a dir, que el que passa és que ara ja no té gaire marge. Ara ja les dues rondes que li queden les va fer bé la Caral Castellet si vol optar a alguna cosa. Avui també els patinadors escrits de secció de gel del Barça, Olivier Smart i Tim Dick, s'han quedat a 2 punts del diploma olímpic, han acabat novens en la dansa del patinatge artístic, i a nivell internacional destacaríem el segon or de l'italiana Francesca Lollobrigida, ara als 5.000 metres de patinatge de velocitat. I més enllà del tema merament esportiu, el COI ha desqualificat dels jocs l'ucraïnès de Skeleton, Vladislav Herasketvich, que volia competir avui amb un casc amb fotos d'atletes assassinats per Rússia en la guerra del seu país. La normativa del COI ho prohibeix. Li van proposar a l'atleta dur un braçal negre en lloc del casc, però s'hi va negar. Entén que la seva no expulsió, perquè continua els jocs, però sí desqualificació, és el preu de la dignitat, l'atleta. I també el ministre d'Exteriors d'Ucraïna ha criticat durament l'eliminació d'aquest atleta de jocs.
És una autèntica vergonya, però, en fi, les normes també et dic que són les que són i ja no ens ve de nou res d'aquest tipus d'organismes. Doncs pendent de la cara al Castellet, ja molt complicat revalidar la plata dels últims jocs, però, en tot cas, la resolució del seu concurs la podreu seguir a la TDT. Ruth, gràcies.
Gràcies.
Sònia, remata-ho.
Va, que ja queda menys, el partit comença a les 9 del vespre. Partidàs entre l'Atlètic de Madrid i el Barça, que el fa TV3 i que, com sempre, el podeu sentir, si no podeu tenir una televisió a prop, el podeu sentir a Catalunya Ràdio, i si no, mireu la televisió i poseu el dual, que apareixerà la TDT amb el Torque, el Bernat i companyia. L'11 del Barça, amb les incògnites ja revelades. Caçado juga al mig del camp amb De Jong i Fermín, i al davant, el triat al 9, és Ferran Torres, acompanyat avui de Lamine Yamal i Dani Olmo. Un 11 que fa patxoca per intentar assaltar el Metropolitano.
Gràcies, Sònia.
Fins demà.
I gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano, la Júlia Aparici i l'Andrea Martínez al control central, la Jordina Tarré a les xarxes socials. Gràcies a l'equip de realització del canal Esport 3 i a vosaltres per ser-hi cada vespre. Demà no hi ha tot costa, com sabeu, hi ha programació del Dia Mundial de la Ràdio i a aquesta hora serem a la Festa Grossa de Manresa. El Tot Costa tornarà dilluns. Ara i aquí arrenca la TDT d'aquest Atlètic de Madrid-Barça. Xavi, es veu que la gespa del Metropolitano no està gens bé.
Todo cuesta.